3 i l'astròleg.
Albert Beurlegui, bon dia.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Antoni Dalmases, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, molt bé.
Bé?
Sí,
com,
sí.
Com encareu Sant Jordi?
Jo, possiblement, més engrescat que no pas a setmanes precedents. Poder perquè, no sé, la política, l'ambient, malgrat aquesta idea, diguem-ne, de recolliment que ens ha d'acompanyar, doncs invita un cert optimisme. I també perquè estem a les portes de Sant Jordi.
Sí.
I ho neguem o no, Sant Jordi és una de les festes que
és
a mi més m'agrada.
És la gran festassa.
Malgrat la comercialització, malgrat la banalització de tot plegat.
Més Sant Jordi hi hauria d'haver, Dalmases.
Home, si n'hi hagués massa no tindria cap valor.
Malament.
No, esclar, no. Però bueno, la setmana es presenta amb Sant Jordi i sempre expectants, aviam quina hora ens en foten de nova. Sempre, cada dia, aviam per Sant Jordi, aviam què inventen. Igual prohibeixen Sant Jordi.
Vols dir?
Bueno, no, prohibeixen el Jordi, deixen només el Sant, ja està.
Comencem a repassar la trajectòria dels personatges de la setmana i anem fent boca, ara ho dèiem, de cara a Sant Jordi, que serà dilluns. Parlem de l'escriptora madrilenya Almudena Grandes.
Las tres bodas de Manolita cuenta la historia de Manolita Perales, una chica corriente, una chica del montón, que no es ni guapa, ni fea, ni alta, ni baja, ni rica, ni pobre, hasta que la derrota de la República se le cae encima.
Almudena Grandes va ser l'encarregada de fer el pregó de la lectura de Sant Jordi al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. L'escriptora va conversar amb el també escriptor i periodista Antonio G. Iturbe sobre el conjunt de la seva obra i el paper que la lectura ha tingut en la seva vida.
En un pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que...
Pots cantar, Dalmases, eh?
Propia fe. A la gente no gusta que uno tenga plourà, su propia
plourà,
fe.
Plourà.
Caram, em sorprens molt. El sabies, aquesta cançó? No tinc ni idea d'aquesta cançó. Jo
presents,
la, que la,
sento. La mala reputació.
Sí.
Com que
sí,
no tens mala reputació, no saps la cançó.
Sí,
a mi me la sé de memòria, aquesta.
A veure, Almudena Grandes, la tens a la llista de les teves lectures o no?
No. No, bé, aviam, la veritat és la veritat. Vull dir, en la de llibres que hi ha per llegir, jo trio els llibres que vull llegir i no trio els llibres. Que és més curiós d'això que has dit, és que això que explicaves i que deien i que parlava, passava a Barcelona, això, no?
Sí, a l'Ajuntament.
Ah, no, és que em semblava que passava.
Et sorprèn?
Molt. Molt, perquè, és clar, passant a Barcelona estava fet, no sé, és igual, jo no dic
vols dir que apostaries per convidar altres escriptors?
Home, si hi hagués escriptors catalans, si n'hi hagués, poder convidaria algun escriptor català alguna vegada.
Si
però vaja,
hagués,
si
no?
N'hi hagués, però com que no n'hi deu haver, perquè no ho sé jo, els de l'Ajuntament no tenen la notícia aquesta, doncs, bueno, conviden aquesta gent. L'any passat també ho van fer, aquest any també. Està molt bé. Jo trobo que tothom té raó. En principi tothom té raó. Ara, jo no combrigo gaire amb les idees d'aquesta bona senyora ni amb la seu, ni amb el seu això, tot i que sigui molt progre, perquè és progre, entre cometes, aquests progres de Madrid.
Hauríem de definir què vol dir ser progre.
Progre a Madrid deu voler dir no saber si ets de Podemos o d'Esquerra Unida, i no ser ni de Podemos ni d'Esquerra Unida, no sé de res, però ser progre. Ja està, és igual. Des d'aquesta posició política s'expliquen els seus articles en els quals, com solen fer els artistes d'esquerres de la meseta, miren la qüestió catalana per damunt l'espatlla, allò amb una certa superioritat, demanant seny, i es declaren equidistants. I obliden sempre de parlar dels piolins i de les garrotades i les porres i la porellos, perquè com que deuen ser veïns seus, no deuen voler, diguem-ne, inamistar-se amb els propis, no? Això sí, la senyora Grandes no es cuida mai de repetir que ella estima molt Mercè, Gil de Viedma, Matute, etc., que són els catalans que val la pena de conèixer. Llàstima que, doncs, bueno, n'hi ha més, però potser l'hauria d'explicar. I que, bueno, i diu que Puigdemont i Rajoy tenen la mateixa... els mateixos defectes. L'únic que passa que Rajoy és professional i Puigdemont és aficionat. No diu professional de què, jo podria dir-ho, però ella no ho diu, jo sé
sí,
de què és.
Donava...
No.
Sí.
Sí, per tant, aquesta visió macetària imperial d'esquerres d'aquí distància, ajudar-la a fer el pregó de Sant Jordi, de Sant Jorge, vaja, deu ser, doncs...
No t'ha agradat, eh? No t'ha agradat.
Home, mira, jo resumiria això amb la idea que va dir un tio un dia, que va dir, per als intel·lectuals espanyols, els independentistes érem simpàtics mentre érem pocs i callàvem. Ara que comencem a dir coses, doncs resulta que no. Llavors, per tant, els tornen a bandejar una altra vegada. Jo em pensava que aquest servilisme s'havia acabat, però bueno, no. Hi ha gent, sobretot polítics, que amb quatre moixaines d'aficionats ja es conformen.
No hem parlat de res de la seva obra, eh?
Bueno, fa coses de la Guerra Civil, perquè això, és clar, la Guerra Civil...
Episodis d'una guerra interminable.
És interminable. Aquí l'ha encertada. Encara dura. Encara dura. Però, bueno, a part d'aquest encert, jo diria que de títol casual, potser de màrqueting, Vaja, no sé. Deu escriure bé, segur que escriu bé, perquè estan donant tants premis, han fet pel·lícules i tot això. Deu escriure bé, però hi ha tants llibres al món.
Sí. Va fer un retrat magnífic sobre la crisi econòmica a Los Besos en el Pan, per exemple, eh? Vull dir que...
Bueno, no sé, no sé. No, és que no ho sé, no he llegit, no ho sé.
Ha quedat claríssim, això. Bé, Orlegui, què
hi
posem?
Jo admeto que l'amo de la Grande és que no l'he llegit massa, la veritat. La vaig conèixer l'any 1989, quan en Vigues Luna va fer la seva primera obra que va ser portada al cinema. De fet, molts dels contactes que tenim molts, diguem-ne, a través dels autors, de fet, la gran majoria de gent, és a través del cinema. Una obra es popularitza, s'estrena, si té un contingut més o menys escandalós, com era la seda de l'1, doncs encara més. Jo era un tendre adolescent quan es va estrenar la pel·lícula, per tant, de pet del cine, a veure què passava. I, és clar, òbviament, doncs, et trobes que la qualitat cinematogràfica de l'obra era molt discutible i la qualitat literària, clar, ja no vaig entrar més enllà, no?
Sí.
Però d'alguna manera o altra la relació de Mudé Grandes amb el cinema ha estat sempre com molt, molt, molt intensa. De fet, 5 de les seves obres s'han portat a la gran pantalla. De totes maneres, la més coneguda serà aquesta, Las edades de Lulú.
Tengo que irme. Pablo está en casa con mi hermano.
Pero si no te hace ni caso.
Pero me lo hará.
Qué camisa tan bonita lleva.
¿Te gusta?
Sobre todo cuando abres este botón.
De fet, el seu director, en Vigues Luna, va ser un director sempre donat una mica a l'excés i a l'escàndol, sí. I la història era la d'educació sentimental i sexual d'una jove madrilenya. Clar, l'any 1989, per tant, fa prop de 30 anys, la societat, evidentment, encara havia d'evolucionar moltíssim. I ara aquella pel·lícula que va escandalitzar moltíssima gent, ara provoca una tendra hilaritat, gairebé.
Clar, clar, ara estem acostumats, no?
A veure de tot.
Hipersexualització a totes bandes, no?
Una curiositat, va ser una de les primeres pel·lícules en què hi va intervenir en Javier Bardem.
Home,
sí.
Jovenet.
Joveníssim.
Altres pel·lícules de... Altres obres, vaja, portades al cinema de Almudena Grandes, Malena és un nombre de tango, per exemple, o Atlas de geografia humana. Coneguem el segon personatge de la setmana, un dels cantants i compositors francesos més coneguts, Charles Aznavour.
Je pense que on ne peut pas toujours chanter « Je t'aime, tu m'aimes, tu ne m'aimes plus ». Ça devient ridicule au bout d'un moment. Il y en a eu un autre quand même qui a chanté. Il y a Brassens qui a pas mal payé aussi pour ça.
Aznavour ha estat notícia perquè hi va actuar al Liceu de Barcelona. Segons la CNN, és l'artista del segle amb una llarga trajectòria de 70 anys.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus.
Va, Dalmas, és que et poses tendre, eh?
Home, m'agrada. Sí que m'agrada.
Clar, una carrera impressionant, eh? Més de 100 milions de vendes, 294 àlbums, 80 pel·lícules.
I encara canta.
I encara canta.
El que t'has dit, et diu això a la Cenera, que és l'artista del segle, i que aviat farà un segle, perquè farà 94 anys el mes que ve. I continua cantant. I continua cantant amb aquesta veu que jo trobo de timbre aparentment fràgil, tremolosa, ideal per les cançons romàntiques com aquesta de la Venise, no? Sentimentals, i és bonic. A mi m'agrada. I m'agrada molt sentir que reivindica George Brassens, perquè, esclar, està molt bé que aquest home digui no tot és jetem, tomem, no, tot la cosa es va de veritat.
Reivindica el referent. Sí,
sí. Perquè, a més, Aznavour és un home que té un gran sentit cívic, diguem-ne. Destaca per moltes coses, ha estat actor, ha estat compositor de cançons, sobretot compositor, perquè va començar no pas cantant, bueno, va començar cantant però no tenint cap èxit, i fent cançons per Edith Piaf, per Mistinguet, per tota aquesta gent, i per Juliette Gréco. I llavors va ser quan va començar a cantar i va començar a fer pel·lícules i va tenir un èxit important. La primera pel·lícula va ser un premi a Cannes d'interpretació. És interessant també, per això que deia de l'aspecte cívic, ell és d'arrels armènies i no ha oblidat mai la qüestió aquesta del genocidi de 1915 que van fer els turcs amb els armenis, encara que el neguin cada dia, però és que un turc negui una cosa vol dir que és veritat. Si és una autoritat turca, segur. I ha contribuït amb entrevistes, amb pel·lícules, i fins i tot amb una cançó, Il son tombé, que dedicava al 60è aniversari del genocidi. Em sembla que és una cosa bastant interessant veure que un artista pot ser una persona i aquesta persona pot tenir unes idees i aquestes idees es poden exposar. Això és molt bonic. Ara, a part d'això, Aznavour és un artista com una casa de pagès, que sentir-lo cantar em dóna goig.
Que canta amb 7 llengües diferents.
Sí. Si no, no hi ha cap problema. Això, de, sí, això del sí. Venecio ho vam sentir en castellà moltes vegades, no? Vull dir, i, bueno, és un home respectuós amb la vida, suposo, perquè cantant, sent un bon artista, suposo que un bon artista ha de ser forçosament una bona persona, forçosament. I si és mala persona, hi ha alguna trampa. N'hi ha alguns artistes d'aquests que són trampa.
Alguna cosa hi ha.
Sí, no, és mentida.
Biorlegui, què en penses de la carrera cinematogràfica d'Aznavour?
A veure, jo, evidentment, no tinc l'erudició de l'Antoni, que a més coneix, clar, perquè l'ha seguit molt intensament, clar, vulguis o no, no és la mateixa generació, només faltaria, no. Però sí que d'alguna manera o altra estàs molt lligat, diguem-ne, amb tot el tema, diguem-ne...
Ara ja aprofita per dir-me vell.
No.
A tu t'he vist moure les espatlles quan has anat
sí,
Venís, eh?
Perquè la meva connexió amb els Aznavour, com amb la immensa majoria dels cantants, ve sobretot per la infantesa.
Clar.
A casa hi havia un caset de Charles Aznavour canta en espanyol. I recordo, a mi sempre em ve la Bohèmia, la cançó de la Bohèmia, que també va ser molt famosa, no? I per tant, els Aznavour, més enllà de la dimensió gairebé mítica i llegendària de l'artista, a mi m'aboca, diguem-ne, els tendres records de la meva infantesa amb el Renault 12 de color groc del meu pare i anant amb el cotxe escoltant el caset de Charles Aznavour. I sí, a part d'això, llavors descobreixes l'artista i llavors descobreixes que a part de ser un monstre de cançó, doncs té una carrera com a actor gens menys preable amb pel·lícules dirigides per, atenció, François Truffaut, Christian Marquand o en Volker Schlossdorf, és a dir, el director del Tambor de Ojalata. I és aquesta pel·lícula un dels títols clau dels anys 70 que escollo per representar la seva vessant cinematogràfica, El Tambor de Ojalata.
Von Oha, Fiedlitz und Prost, die ihr von der Höhe und aus der Niederung gekommen seid,
El Tambor de Ojalata és un dels títols clau dels anys 70, basat en la famosa novel·la d'en Günter Grass, explica la història d'un nen que va tocant un tambor de llauna per expressar el seu enfadament per un món que no entén, que evidentment és el d'Alemanya dels anys 30 amb l'adveniment del nazisme. Va ser l'Òscar la millor pel·lícula de part no anglesa l'any 1979 i un dels títols clau dels anys 70, sobretot del cinema germànic.
Don Charles Aznavour, aquest artista del segle segons la CNN que hi va actuar, li seu estat el segon personatge de la setmana. Acabem, en aquest cas, amb un tercer personatge vinculat al món del cinema, un actor còmic molt popular gràcies a la interpretació del personatge de Cantinflas. Ens referim a Mario Moreno.
Mario Moreno y Cantinflas nacieron el mismo día a la misma hora. Después, con el tiempo y con los años, Mario Moreno le dio vida a Cantinflas, que ya lo traía adentro. Era que los dos.
El 20 d'abril de 1993, Mario Moreno va morir a causa d'un càncer de pulmó. Ahir va fer 25 anys.
Desde Tucson a Nogales, de Chihuahua hasta Sonora, corría la plata a montones, plata de la veladora, hasta que tembló la tierra.
Tomàs, està rient sota el nas.
Sí, el Cantinflas no és un artista que m'agradi en excés, no és una cosa que m'agradés massa, ni de petit tampoc, però és simpàtic, aquest senyor simpàtic, i quan coneixes algunes coses seves, dona que és més simpàtic. A mi me'l fa molt simpàtic un detall, un dels molts, és que quan va morir van declarar 3 dies de dol a Mèxic, perquè la gent a les eleccions el votava encara que no es presentés, i fotien el seu nom a les paperetes, això és molt divertit, perquè era tan famós que posaven el seu nom a les paperetes, i fins i tot van fer un minut de silenci al Congrés dels Estats Units, quan va morir. De fet, va morir d'un càncer de pulmó perquè fumava 3 paquets de diaris. 3 paquets de tabac, que no podia durar això no podia anar bé, de cap manera. No? Però bueno, era un home...
Ell va connectar molt amb les classes populars de Mèxic,
moltíssim.
Amb aquesta identitat...
Sobretot amb aquest individu que va crear aquest personatge, que deia el Peladito, que era ell, el prototipus, no? Un murri espavilat, però gandul, sortit de les barris més pobres, que sempre va acabar sent associat a Mèxic, als mexicans, cosa que els devia molestar profundament a molts d'ells, però la identitat nacional era una mica aquesta, no? Era un home aventurer, va voler fer-se boxejador al començament, li deien el Chato, perquè tenia l'estant d'això, li van fotre una pinya al primer combat, el van deixar cau i va plegar. Després de ser...
Tan poca carrera aquí.
Sí, no, a més de boxejador, va ser carter, va ser fotògraf, va ser torero, va ser ballarí, va ser bomber, va ser cantant, va ser saltimbanqui de circ i mag, va ser de tot, a la vida i a les pel·lícules, perquè llavors a les pel·lícules aprofitava per fer aquests papers una altra vegada, fer-ho reviure en plan de broma, no? I aquesta, i la base, diguem-ne, del personatge era el llenguatge. aquell llenguatge que va fer servir, que era un llenguatge embolicat, vull dir, un llenguatge de construcció de frases incoherents que conformaven un discurs atabalador i caòtic amb el qual despistava i rendia les autoritats, rendia el contrincant, rendia el qui devia de diners i l'engegaven tots. Aquell llenguatge que ha de ser molt clar, perquè crear aquest llenguatge va ser d'un gran mèrit, perquè l'identificaven amb el mot cantinflear, que és fer de cantinfla, és a dir, parlar sense fer servir, que la Real Acadèmia Espanyola el va incloure el 1992 en el diccionari, que en deia cantinflear és hablar de forma disparatada, incongruente i sin decir nada.
Penso en Alozores ara, jo.
Sí.
No, estava pensant en polítics actuals.
També.
Tu ja ets més dolent que jo. Però Alozores parlava això i tots els espanyols, al final, no? Era una mica la imitació d'això, però estava molt ben fet, eh?
Devies tenir referències, no?, de cantinflas.
Sí,
Orlegui?
Jo també comparteixo la idea de que no és una de les meves grans passions cinematogràfiques en cantinflas, però sí que admets la dimensió gairebé mítica que va assolir aquest senyor en vida. És a dir, és tota una institució a Mèxic, el tenen gairebé venerable. Com que el van comparar, curiosament, jo mai he acabat de veure la semblança, amb en Charles Chaplin, amb en Charlotte, perquè també interpretaven una mica, el mateix tipus de personatge. Jo insisteixo que no he vist mai la semblança. I el propi Chaplin, poder en algun moment, diguem-ne, de debilitat o de senilitat, va dir que era el millor còmic del món en cantinflas, més que ell. Doncs clar, diguem-ne que mai m'ha acabat d'entusiasmar. Però sí que és veritat que té una carrera que s'allarga més de 40 anys i possiblement el seu títol més internacional sigui un dels més coneguts, l'adaptació cinematogràfica de l'obra de Jules Verne, La volta al món en 80 dies.
Picaporte, suelta ese pollo y atiéndeme.
Sí, señor.
Este es un país muy primitivo y vamos a necesitar protección.
Yo tengo esto.
No, demasiado medieval, un par de pistolas.
¿Pistola?
¿No te parecerá extraño?
Oh, no, señor.
Tienes 47 minutos. El tren sale en punto.
Aquí estaré.
La bota amb 80 dies
va ser... Picaporte.
Sí,
clar, per tu
a la versió original, no? Bueno, aquelles coses que a vegades tenia el doblatge, no? Aquesta pel·lícula del 56 va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, la va dirigir Michael Anderson, va ser rodada amb aquell sistema del to d'O que donava aquella espectacularitat i aquella magnificència, i va ajudar una mica a consagrar aquesta figura, més que aquesta figura, aquest personatge d'en Cantinflas.
Va ser la seva única incursió a Hollywood, potser, amb aquesta pel·lícula?
Ostres, jo ara d'entrada diria que sí, però no m'ho d'equivocar-me. Sé que la carrera, sobretot, la va rodar a Mèxic, evidentment, amb tot un... I fins i tot alguna pel·lícula la va rodar a Espanya, sobretot a principis dels anys 40. Però tampoc et sabria precisar si té una carrera que es va consolidar a Hollywood. Jo ho dubto, no, la veritat, perquè potser té alguna altra pel·lícula, però la més coneguda és aquesta,
no? La Vuelta al Mundo en 80 dies. Bé, ja hem fet el repàs dels tres personatges de la setmana. Almudena Grandes, Charles Aznavour i Mario Moreno Cantinflas. Gràcies, Albert Borlegui.
Gràcies,
Antoni Dalmases. I demà fitxem, eh?
I tornem. Sí, sí.
Tots a l'hora.
Que vagi bé.
El suplement a Catalunya Ràdio.